La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimecres 17 de gener de 2024. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ens podeu escoltar per la ràdio, a través de la 91.5 de la FM, la ràdio de sempre, l'analògica, però també a través d'internet, a través de la web www.cugat.cat, ara en directe, o bé més tard en format de podcast. Ja sabeu que repassarem aquí al Gall del Monestir cada setmana l'actualitat de Sant Cugat amb un representant de cada partit polític amb representació al ple municipal. Saludem ja, sense més preàmbuls, els regidors que ens acompanyen avui. Per un costat tenim a Albert Salaric, regidor de Junts. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Oriol Sisteró, en aquest cas no és regidor, però president d'Esquerra de Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Helena Vila, regidora del PSC. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ariadna Sierra, regidora de la CUP. Molt bon dia.
Bon dia.
Marcos Rodríguez, regidor de Vox. Molt bon dia.
Bon dia.
I Américo Ologaray, activista d'En Comú Podem i president de Podem Sant Cugat. Molt bon dia.
Molt bon dia.
T'hauràs d'apropar una miqueta més al micròfon, sisplau, Américo. Gràcies. Avui no hi ha ni cap representant del Partit Popular que ens ha demanat disculpes perquè no han pogut venir per motius d'agenda. Aquest dilluns, el govern municipal, en ple, els 13 regidors van oferir una extensa roda de premsa en la qual els periodistes van poder preguntar de tots els temes que vam voler i tots els temes que teníem pendents de preguntar. Vam fer una bona actualització a molts dels temes de la ciutat i van sortir algunes novetats, com la recuperació del projecte de la biblioteca central al Parc Ramon Barnils o l'anunci de 300 habitatges protegits nous fins 2027. Però divendres passat hi va haver una novetat important en un altre dels temes que marcarà el mandat, va marcar el mandat anterior i marcarà segurament també aquest mandat, que és la construcció de la 12a escola de Sant Cugat, de l'escola La Mirada. El govern, el divendres, va anunciar dues alternatives d'ubicació fora del bosc de Bullpalleres, tal com reclamava la moció aprovada en el ple del mes de desembre. Les ubicacions són, una, la de l'Avinguda de la Clota, és a dir, just on ara hi ha una part dels mòduls provisionals i on hi ha un aparcament contigu. Aquesta ubicació ja se sabia, ja la va anunciar el govern el mes de setembre. I l'altra ubicació, aquesta sí que és nova, a la Guinardera, al costat de l'Avinguda Europa i a 50 metres de l'autopista C-16. Però la novetat principal, crec jo, de l'anunci és que, en paraules del tinent d'alcaldia Jordi Puigneró, va dir que la ubicació actual, és a dir, la del bosc de Bullpalleres, passava a ser l'última de les opcions per al govern perquè és la que genera més incerteses de les tres. Incerteses judicials, ambientals i també econòmiques, per l'alt cost que ara mateix té la construcció de l'escola en aquell espai. La decisió definitiva, segons va dir Puigneró, la coneixerem aviat quan acabin els informes sobre les tres ubicacions i en aquell moment serà quan el govern decidirà i dirà es farà aquí exactament i començaran tots els processos. Per tant, d'això volia parlar amb vosaltres, encara que, com ja us vaig avisar, si voleu incorporar algun altre tema dels que es van parlar dilluns o qualsevol altra cosa, també estem oberts a que ho feu. Però volíem, ja que divendres va haver-hi aquesta novetat important, volíem parlar d'aquest tema avui amb vosaltres. Per tant, comencem, com sempre, amb Junts, en aquest cas el regidor Albert Salaric. Reiterar una miqueta el que va dir el Jordi Puigneró el divendres, imagina.
Sí, bon dia. La veritat és que...
Aixeca't una miqueta el micròfon.
Bon dia. La veritat és que no tenim gaire cosa més a dir que la extensa informació que es va donar divendres, no? És una informació que, diguéssim, que ve relacionada per la moció que vam aprovar en el ple, que ve relacionada pel pacte de govern on, amb Esquerra, doncs, on es reflecteix, doncs, que hem de buscar alternatives davant d'una possible incertesa en la ubicació actual. I bé, poca cosa més a dir. La veritat és que les incerteses que genera la ubicació actual doncs s'han de tenir en compte. Qualsevol, ja no diré govern responsable, qualsevol persona responsable amb un projecte doncs, que tingui al davant les possibles incerteses que presenta la ubicació actual, treballaria per conèixer quines alternatives són possibles, sobretot per donar una escola el més aviat possible a la comunitat, diguéssim, escolar, a les famílies, que és el que realment ens hem de treballar per això, no? I si a més a més doncs podem preservar un patrimoni natural com és el del bosc, doncs també, però al final el que estem donant solució és a poder conèixer totes les possibles opcions o varietats que podem afrontar quan un procés doncs, es pot encallar com podria ser aquest, no? Que ja ve encallat des de fa molt de temps, que estem encallats amb això i que no avancem, no? Per tant, el que volem és trobar opcions per poder avançar el més aviat possible, i una mica amb això estem. I diguéssim que aquest tema va ocupar la primera reunió de govern i està ocupant doncs molt temps de les reunions de govern, doncs perquè realment és un tema que és prioritari, que se li ha de donar la sortida el més aviat possible. Aquest és l'interès que et puc transmetre. I en quant a les informacions, és que crec que divendres es va donar moltíssima informació. Per tant, jo crec que no sé què més puc dir.
D'acord. Escoltarem ara, és que sí que no vam parlar divendres, sí. En aquest cas van ser els partits de l'oposició i tampoc Esquerra Republicana, que vam demanar la seva opinió el divendres mateix, sobretot perquè en la moció aquesta, de la qual es fa referència del ple del desembre, no va votar en el mateix sentit que Junts. Per tant, creiem que és interessant
però sí que t'afegiria que les vostres preguntes a la compareixença de dilluns de tot el govern, tant l'alcalde com el tinent d'alcaldia Bernat Picornell, van ser molt clars amb aquest tema. Vull dir que al final el govern una mica doncs ja està representat per aquestes dues figures, eh?
Mm-hmm. Molt bé. Oriol, endavant.
Molt bé. La ciutat des de bon principi va dissenyar l'escola La Mirada per ser una escola al parc. Aquesta escola sempre ha estat al parc i el seu projecte educatiu està orientat a ser al parc. És cert que en un cert moment la ubicació que estava prevista no va ser possible per un informe de protecció civil, etcètera, etcètera. I, per tant, som a l'ubicació on som, que és al parc, però en un altre lloc. Més complicat, amb moltes problemàtiques diverses, i és cert que el que ha passat és que hem tingut un sotrac judicial. O sigui, estem encallats des de fa més de 8 mesos, pràcticament un any, no? Un any ja.
Un any.
Val? I és cert que això no pot ser. O sigui, l'Ajuntament no pot perdre el control d'un projecte. O sigui, no pot ser que estiguem pendents de si els jutges diuen una cosa o una altra, si els juristes ens diuen que hi ha risc o que no hi ha risc. Aquesta és una situació que no és acceptable. Per què? Perquè la ciutat necessita aquesta escola. I necessita que l'escola tingui edifici, tingui pati, tingui cuina, tingui tot. Una escola sencera. I per tant hem de prendre cartes, i per això l'acord de govern que ha signat Esquerra Republicana amb Junts per Sant Cugat diu, doncs hem de fer un estudi d'alternatives per veure si no la podem fer on l'hem de fer, a on la podríem fer. I aquest és l'estudi d'alternatives que s'està fent, mirar totes les alternatives i els seus pros i els seus cons. I segurament l'estudi d'alternatives no serà ni categòric, però l'Ajuntament ha de prendre cartes, perquè no podem estar 3 anys pendents de si ara un jurista diu que això pot ser perquè ens poden tirar l'escola a terra, etcètera, etcètera. Per tant, hem d'avançar per assegurar que tindrem escola algun dia, i que aquest dia no se'n va d'aquí 20 anys, sinó que podem tenir escola, i si la podem començar aquest mandat, molt millor. Val? De fet, l'hem de començar aquest mandat. Posats en aquest punt, el posicionament d'Esquerra Republicana és: nosaltres acompanyarem la comunitat educativa, i així els hem dit als nostres socis de govern. Nosaltres hem d'explicar la situació i hem d'acompanyar la comunitat educativa, perquè són els receptors de l'escola, i per tant aquí estem, i és cert, no sempre estem d'acord en aquest punt amb el nostre soci de govern, i davant d'una moció que tots sabem que les mocions arriben fins on arriben, doncs podem tenir posicionaments diferents. Ara bé, és evident que el govern necessita solucions i hem de trobar-les, i reitero, i això va ser una de les coses que va enfatitzar el tinent d'alcaldia Puigneró, no podem perdre el control d'aquest projecte, hem de donar respostes, hem de tenir alternatives, hem de tenir, si això no pot ser, farem això altre, etcètera, etcètera. Per tant, crec que aquí és on ens hem de posicionar, assegurar que tindrem escola, acompanyar la comunitat educativa i seguir treballant. A mi, no, a Esquerra Republicana, totes les ubicacions que no siguin al parc ens semblen pitjors. I si durant molt de temps, anys, vam dir que no hi havia alternatives, és perquè efectivament no hi ha alternatives per aquest tipus de projecte educatiu, per aquesta mirada, per aquesta escola tal com va estar concebuda. L'única solució era la que tenim. Ara bé, si aquesta solució no és viable, doncs n'ha de fer una altra. És així. I a dia d'avui no és viable. No és viable. Tenim diversos processos judicials, i a part, i això, tots hem de ser realistes, hi ha una certa oposició veïnal a fer-la en aquest lloc. És així, no, no podem negar això. Veïnal, de grups ecologistes de fora de la ciutat, també, però, i per tant, són incertes, són problemes que hem d'afrontar, i la comunitat educativa també els ha d'afrontar i sospesar. Per tant, seguim avançant, seguim fent aquest estudi d'alternatives, buscant a on es podria fer aquesta escola, i assegurar que es pugui fer.
Molt bé. Gràcies, Oriol. Endavant, Helena.
Bé, bon dia. I ara ho lligaré també a, bueno, jo crec que un dels grans reptes que té la ciutat, com és la construcció d'aquesta 12a escola pública, La Mirada, que tenim, i cal recordar-ho, fa gairebé 9 anys, a més de 400 infants en barracons, cosa que, bueno, crec que és, si més no, doncs, lamentable. Ara ho lligaré també amb la roda de premsa que comentaves de dilluns, on el govern va marcar les seves prioritats, diguem-ho així. Jo crec que es constata que aquest govern no té projecte de ciutat. No té projecte de ciutat, va una mica, doncs, improvisant, i també denota un tarannà que, sincerament, jo no havia vist mai, i ara no només parlo del govern anterior, sinó d'altres governs de la ciutat, perquè improvisa, perquè amaga informació. Ara parlaven d'aquest estudi, aquest estudi ja s'ha fet. A mi, bueno, em consta que no s'ha lliurat. Aquest estudi consta, bueno, fa una mica, doncs, analitza les tres alternatives possibles. Una és la que sempre hem defensat des del PSC, que és el parc urbà de Volpelleres, precisament pel que deia el company d'Esquerra, no? I és perquè respecta el projecte educatiu, perquè és el que es va consensuar en el seu moment i és el més viable que tenim actualment. Aquest informe també parla de dues altres alternatives que a mi em semblen un despropòsit, em semblen una irresponsabilitat. La primera, doncs, perquè posa en risc doncs, la salut dels infants per una qüestió de contaminació acústica. No podem fer una escola pública al costat de l'autopista. I la segona, perquè posa en risc la mobilitat, la convivència, el bon veïnatge, i una altra escola, que és l'escola l'Olivera. Per tant, doncs nosaltres no ens vam tancar, i amb aquella moció que al principi, doncs, al setembre, doncs, vam consensuar i ho vam fer, doncs, perquè creiem realment que era, doncs, un repte de ciutat la construcció d'aquesta escola, vam consensuar una moció on no ens tancàvem en estudiant, i ho trobo lògic, altres alternatives, per constatar, doncs, que actualment la ubicació, doncs, on es pot fer aquesta escola i més viable és la del parc urbà de Volpelleres. A partir d'aquí, doncs, nosaltres doncs, vam esperar aquest estudi ha arribat, no entenc el motiu pel qual ni s'ha lliurat a la comunitat educativa, cosa que em sembla, doncs, molt greu, ni s'ha lliurat, doncs, ni s'ha fet públic, però aquest estudi està, i aquest estudi deixa claríssim que actualment, doncs, la ubicació, doncs ideal, diguem-ho així, és la del parc urbà. A partir d'aquí, doncs,
aquest estudi seguir. És el mateix que el del Servei de Medi Ambient, o és aquest altre que va anunciar divendres a Puigneró?
És l'estudi que es va fer des del Servei de Medi Ambient, que, per cert, a mi m'agradaria apuntar que és un estudi que no està signat per cap funcionari públic, cosa que tots els estudis i tots els informes que es van fer al passat mandat estaven signats i, per tant, validats pels professionals.
Mm-hmm. Molt bé. Ariadna Sierra, de la CUP, endavant.
Bon dia. Bé, nosaltres com a CUP també ja ho hem dit anteriorment, no? Creiem que és un error desestimar l'actual ubicació per La Mirada dins del parc. I no pas perquè ens capfiquem amb la ubicació original, sinó jo no entraré a com ha fet l'Helena, no? Ja s'han explicat les dues alternatives, no? Per nosaltres les alternatives no compleixen les variables ni de temps, ni d'idoneïtat, ni econòmic. S'ha de puntualitzar, però no hi ha una diferència econòmica abismal. I la que és més important, no compleixen el projecte educatiu, no? Si s'haguessin plantejat alternatives que compleixen aquestes variables, nosaltres, que és amb les que sempre hem treballat, no tindríem cap problema de validar-les, d'explorar-les, com segur que també la comunitat educativa així ho faria, no? L'actual ubicació, reitero, és l'única que a dia d'avui està més avançada en tots els sentits, no? I és la que compleix aquestes variables. Fent una anàlisi, insisteixo, de les dades que se'ns va facilitar, almenys les que tenim, la que se'ns van donar, no tenim aquests últims estudis, no? Però sí tenim aquestes dades, en les quals, insisteixo, en quant a rapidesa, la més ràpida, fins i tot, amb les sancions i fins les suspensions i tot el d'això, i la retirada ara actual de l'empresa de Dr. Árbol, ja aniria abans que les altres dues, segons els informes de l'Ajuntament. Pel que fa econòmic, com he dit, cal encara afilar-ho una mica més, però no estem parlant de que ens estalviem molts diners amb les alternatives. Però és que tot i que això no fos, tot i que aquestes dues variables estiguessin, fossin positives cap a les altres dues alternatives, hi ha una que per nosaltres pesa molt, que és el projecte educatiu. No el compleix cap altra que no sigui aquesta. El centre, així ho ha dit, qui ha de portar a terme el projecte, així ho ha dit, no només l'AFA, és que aquells professionals que han de portar a terme la seva feina, ho ha dit, nosaltres hem vingut a treballar a un tipus d'un projecte d'escola, i aquest ha de ser escoltat. Es buscava ja feia temps, no?, que aquest govern, així ho fes, no?, prengués una decisió tan important com era aquesta. I el que veiem, i hem pogut veure, no?, sobretot el ple passat amb la moció, és que Junts tenia molt clar què volia. La moció alternativa de Junts, recolzada, recordem, per PP i Vox, que és que sembla que cada cop van, voten més coses Junts, i això ens sobta, creiem que no ha volgut mai la ubicació del parc. No estem parlant de variables, creiem ja. Ja ho hem vist a l'oposició, ho hem vist a la campanya, no? Aquí no tenen en compte les variables. Aquí estem parlant d'un objectiu, i el que és encara més greu, no escolten, no? O sigui, aquell govern que deia que tant escoltava, de cop tanca les orelles, fa i desfa, i no escolta a qui ha d'escoltar, no? Tenien un objectiu i sembla que l'estan complint. Ara, també cal dir-ho, lamentem bastant que cada cop l'opinió de govern s'ha unificat. És cert, no?, que hi ha temes polaritzats dintre d'aquest govern, però tant Junts com Esquerra veu encara l'última opció de ser la del Bosc, no? Així ho han dit. Quan fa menys d'un mes Esquerra votava en contra de la moció proposada, no?, de la que estem parlant, no?, pels seus socis de govern. Ens costa d'entendre, però ens anem acostumant, perquè no és la primera vegada, no?, que veiem que certs projectes capitanejats abans per Esquerra cada cop s'estan diluint més, no? Podem posar diferents exemples. Primer Anella Verda, però després la primera acció va ser la retirada de pilones. Primer, abans, quan vam començar el govern anterior, es van abaixar els sous, i ara la primera acció d'aquest nou govern va ser pujar-los, no? Podem donar diferents exemples, però veiem molts canvis d'opinió en Esquerra, i hi ha uns Junts que porta molt clarament l'agenda d'aquest govern. I ho veiem, jo sí que vull entrar en les prioritats, no?, que se'ns van exposar de govern, que en aquest sentit van ser, segons van dir vostès, les finances de l'Ajuntament, la neteja, la seguretat i la mobilitat. I jo els hi pregunto, i habitatge? On queda? Perquè fins on jo sé és la principal problemàtica d'aquest poble, i no he vist una prioritat. Perquè sí, tenim la proposta d'habitatge protegit, 300, ara, versus els 466 previstos al pla d'habitatge assequible de 2030 del mandat anterior, deixant fora Regull Centre i Canet Maier, que era una prioritat abans, queda diluït. Quantes coses més pensen seguir desmantellant en relació a l'habitatge del que ja estava fet? On queda l'aposta d'habitatge? Sant Cugat necessita habitatge, però no és una prioritat clara dintre d'aquest govern, sembla. És més, ho veiem com han tombat mocions en el ple, no?, ja sigui trinxant-les, ja sigui votant en contra, com més, amb PP i Vox. Ara, ens diuen, i ens deixen molt clar, que una biblioteca amb un projecte faraònic de 10 milions d'euros sí que és la seva prioritat i sí que és una necessitat. I ja acabo, però és que clar, em reitero i em repeteixo. Tot això és perquè creuen que el poble és seu i creuen que saben molt més el que li cal al poble que no pas les dades o els seus ciutadans, els quals no escolten. Tant és així que fins i tot saben més sobre la pau que entitats com la Unipau, que porta 40 anys treballant per la pau, i mirin quina cosa, a ells no els sembla que recolzar Palestina sigui cap acte de foment de l'odi, com vostès defensen.
Gràcies. Marcos Rodríguez. Apropa't al metge, sisplau.
Perdó, jo crec que hem de ser responsables tots amb l'escola de mirada. És un problema que jo crec que és un problema que afecta de forma molt delicada als veïns i a les famílies de Sant Cugat del Vallès. I responsables és buscar solucions. O sigui, el que no pot ser és tindre un tema tan greu enquistat tant de temps i no fer absolutament res, no? Com feia a l'anterior legislatura el tripartit, no? Jo crec que el govern actual, bueno, en concret Junts, està sent, bueno, jo veig un canvi, no?, de responsabilitat, no?, de buscar solucions, perquè al final aquí els afectats són les famílies, moltíssimes famílies, no?, que encara no tenen escola. I tots els partits polítics, i dic tots, tenim que buscar solucions. I el que no podem fer és estar, doncs, passius, esperant sentències o coses externes que no podem fer res, no? Bueno, nosaltres, i aquí va el comentari per la companya Ariadna de la CUP, no hem recolzat, simplement ens hem abstingut, no?, amb la moció passada del mes de desembre. I recolzem...
Perdona, Elena, perdona.
No t'he interrumpido jo, eh? No t'he interrumpido, entonces déjame acabar. Nosotros creemos que hay que buscar alternativas. Y lo que no se puede hacer es engañar, como hizo vuestro gobierno, tripartito, a todos los vecinos de San Juan del Vallés, a todos, diciendo que no existía alternativa a la mirada. Y eso fue un engaño. Primero a las familias y después a los vecinos de San Juan. Y eso se ha plasmado directamente.
No existe a día de hoy.
O sea, sigues negando que no hay una alternativa.
No existe respetando el proyecto educativo.
O sea, hay un informe técnico del ayuntamiento donde dice que hay dos alternativas.
Uno pone en riesgo la salud de los niños.
Bueno, pero existen alternativas.
Y el otro pone en riesgo
el proyecto. Pero, Elena, existen alternativas. O sea, lo que no se puede decir es que no existen alternativas, como decía Mireia Ingla, la anterior alcaldesa, cuando no era verdad. Y esto es un engaño a todos los vecinos y familias de San Juan. Lo que está intentando hacer el gobierno actual, que hemos de ser responsables todos, es buscar alternativas para desbloquear el tema, que es lo que se está haciendo. Entonces, yo creo que es evidente que estamos en la línea, pues bueno, para intentar solucionar el tema. Por otro lado, hombre, a mí me ha sorprendido mucho el argumento de Esquerra Republicana aquí, el representante, porque de alguna forma está ratificando completamente lo que está haciendo Junts, ¿no?, que es buscar alternativas, con lo cual, pues bueno, no entiendo por qué entonces no han apoyado la moción, ¿no?, que se presentó el pasado diciembre.
Jo veig que la comprensió no és un bé compartit.
Sí, perquè vostè ha fet aquí uns arguments que recolza completament els arguments de Junts, amb la qual cosa no entenc per què llavors no recolzen l'alternativa, no? Busca una alternativa, una solució al problema. La companya Elena del PSC dice, no, és que l'alternativa a la clota... Perdona, Elena. Elena ha dit Elena del PSC. Jo crec que no m'he equivocat. O també és una... o no està correcta.
No, però com vostès...
Elena Vila.
Com vostès
la companya Elena. La companya Elena, jo crec que ho he dit bé.
No som companys.
No, o sigui, però bueno, ha d'aprendre a respectar els altres quan parlen, perquè jo no li interromput en cap moment. Ha dit que l'alternativa no era possible perquè estava molt cerca de l'autopista. Bueno, hombre, yo creo que el bosque de Volpelleras, yo creo que está, no sé cuál está más cerca de la autopista, pero bueno, las dos varían bastante, no creo que varían bastante en la distancia de la autopista.
Mucho.
Y me hace mucha gracia que tilde el bosque de Volpelleras de park.
Es que es un parque urbano.
Bueno, a día de hoy si se da una vuelta por allá verá que es un bosque en toda regla. Bueno, en fin, yo creo que hemos de desbloquear este tema, hemos de buscar soluciones. Estamos aquí no para enfrentar y como está haciendo el PSC actualmente, que es enfrentar porque había un consenso inicial para intentar desbloquear este tema y hemos de intentar solucionar. Es nuestra responsabilidad y cara a los ciudadanos. Hemos de desbloquear y solucionar problemas a los ciudadanos, no enquistar, cruzarnos de brazos y enfrentarnos entre nosotros. Gracias.
Bueno, gracias, Marcos. Américo, últim torn.
Bueno, jo crec que hi ha una primera reflexió que crec que tots estarem d'acord, perquè estem amb aquest problema. Perquè tenim aquest problema avui en dia, diguem, a Sant Cugat, que no és que realment es dona també a altres ciutats o pobles de Catalunya que tenen barracons, no? Aquí hi ha una primera constatació que hem de fer, i per tant els partits que han estat al govern de la Generalitat des de fa molts anys tenen una gran responsabilitat, que aquesta falta, manca d'inversió que s'ha fet en educació, incomplint la llei d'educació del 6% del PIB, ha portat a aquesta situació. Tenim uns nanos amb uns barracons des del 2016, no? Estudiem aquestes condicions i després, lògicament, diguem que volem tirar endavant un país i fer que aquest país progressi quan l'educació, que és la base, el principi de tirar endavant un país, de que faci que progressi, doncs no s'ha fet correctament. Per tant, aquí jo crec que això és una primera contestació que no podem deixar de costat, no? En segon lloc, que no repetiré els arguments que han escrit, diguem, l'Helena i el company de la CUMP, l'Adriana, que jo crec que nosaltres coincidim amb tota aquesta, en bona part de tota aquesta argumentació, i pensem que el projecte inicial és el que s'hauria de mantenir, perquè hi ha un projecte educatiu. I aquí, altra vegada, veiem una intromissió d'un govern que l'ha fet amb el tema de la qüestió palestina, un govern municipal que no respecta el que és l'autonomia d'un centre educatiu que pot definir el seu, diguem, projecte educatiu. I per tant, aquí hi ha un greu, diguem, falta de respecte cap al món educatiu, no? Jo crec que ja el govern s'està equivocant amb aquesta qüestió perquè no té en compte aquesta autonomia que té el centre educatiu. A partir d'aquí, què passa? Jo que vinc del món del dret, ja sabeu que hi ha el tema aquest de la col·lisió de dret, que moltes vegades s'enfronten el jutge, no? Si hi ha una col·lisió de dret i té que ponderar, no? Ja sabeu que els filòsofs antics ja van discutir aquesta qüestió, lo del mal menor, no? És a dir, que quan has d'escollir una cosa o l'altra, llavors, com ho fas, no? És a dir, està clar que tenim aquí una problemàtica que s'ha donat amb aquesta qüestió, no? I a partir d'aquí jo crec que és important que l'avaluació que s'han de fer és el tema de la circumstància que estem en aquest moment. Quina és la circumstància que ens trobem per prendre aquesta decisió i que, per tant, també pot influir, perquè està clar que hi ha un procés judicial, hi ha incertesa, els advocats, quan firmem un contracte amb un client, mai li diem, ei, nosaltres no en firmem resultats, sinó que un servei, perquè no podem mai assegurar un resultat, no? Per això hi ha la Loveware i companyia, perquè el jutge cada un va pel seu costat, no? Però està clar que evidentment, el jutge només ha aixecat, de moment, les mesures cautelars, això és important. És a dir, no crec que pugui haver un dany irreparable. Per tant, si no, l'havien mantingut.
No l'has aixecat encara.
No l'has aixecat.
No, hi ha una sentència que diu...
Va estar recorreguda...
Exacte.
Però, diguem, el primer pas...
Ho sabrem ara, febrer, març.
El primer pas, però normalment els afirmen... és possible, tot és possible, però en principi és molt probable que si ha fet aquest pas el jutge, pues reafirmi amb aquesta qüestió, no? Per tant, a partir d'aquí, jo penso que mantenir aquest projecte també donaria peu a que el jutge, quan hagi de continuar el procés judicial, quan vegi que està en marxa el projecte, que està funcionant, haurà de ponderar aquesta col·lisió de dret. I, per tant, la solució, diguem, de dir, quin és el dany que jo puc produir més fent anar apretant, diguem, afavorint un dret amb l'altre, no? Es podrà condicionar, no? Per tant, jo crec que aquest és un element més que el govern municipal no ha tingut en compte. Per tant, és el que comentava amb aquesta qüestió. Respecte al tema de les prioritats, el tema de les prioritats, està clar, posar les finances primer, és una mica, per no dir austeritat, no? Jo crec que és dir, retallades, no? És dir, una política que ja s'ha aplicat anys anterior i que tots sabem les conseqüències que ha tingut. Així que hi ha una constatació empírica de que els governs que han aplicat austeritat pues han fet molt de mal a la població, han fet molt de mal al país, el país anant enrere. Pensem que la crisi del 2007-2008, Estats Units, que és la meca una mica del senyor neoliberalisme, ells no van aplicar austeritat. Per això van avançar a Europa. Van avançar quan Europa estava aplicant tota l'austeritat. Ells no van fer-ho, no? Van ser molt llestos. Van ser més que Europa en aquest sentit. Per tant, aquí, d'entrada, això és una prioritat totalment desviatjada i, diguem, que va en contra dels interessos de la població, no? Per tant, a part de que ja ho vam explicar en una tertúlia, hi havia una alternativa amb el tema dels ingressos, etcètera, etcètera. És a dir, que nosaltres no diem que no podem ignorar que hem d'intentar mantenir els comptes, diguem, controlats, no? Tenim un projecte, nosaltres, com podem fer perquè les comptes municipals siguin controlades i siguin equilibrades, no? A partir d'aquí, nosaltres, el nostre segon projecte, prioritat és el tema del benestar de la gent, no? I, per tant, aquí hem de pensar quins són els serveis públics que hem de reforçar, quines són les necessitats de la població, i, clar, encara ens trobem, per exemple, amb el tema aquest de la pobresa. Fixeu-vos, fa uns dies, el dia 10 passat, es va constituir una comissió a nivell de Catalunya per estudiar tot el tema de la pobresa infantil, no? Una comissió que va tractar aquest tema d'intentar planificar que s'ha de fer un pla estratègic per acabar amb la pobresa, que és important a tota Catalunya, i aquí en tenim també, a Sant Cugat, de pobresa infantil, no? I per tant, tot aquest tema, el tema social, estar al costat de la gent més necessitada és una de les nostres prioritats.
Molt bé, gràcies. Fem una segona ronda i fem els...
Sí, a veure, s'han dit moltes coses. Jo el que intentaria centrar, l'objectiu de tot aquest tema que has encetat, que és el de la mirada, tot i que aquí hem passat per molts temes, és que teníem un consens del mes de setembre que ens permetia treballar amb calma però amb celeritat i anar avançant. Tenim un contacte amb la comunitat educativa, amb la comunitat veïnal, com és l'Associació de Veïns, periòdic, ja portat directament des d'alcaldia i des dels diferents serveis de la casa, periòdic. Tenim, per una altra banda, doncs, un projecte, doncs, que el que hem dit, doncs, amb unes incerteses que no només van més enllà de les judicials, perquè se li afegeixen les econòmiques. Recordem que l'escola, doncs, una escola, doncs, la competència de construir una escola és a la Generalitat. En aquest cas, doncs, es va iniciar, doncs, en el 2014 o 2000, fins i tot abans, doncs, amb la necessitat justament de la situació financera de la Generalitat en aquell moment, doncs es va poder engegar, doncs, aquest projecte, doncs, per tenir una escola en el seu moment, perquè venia la necessitat futura de poder tenir una escola que donés resposta. Doncs l'Ajuntament va fer l'oferiment, doncs, de poder aportar aquest complement, doncs, que la Generalitat no podia en aquell moment. Hi ha un conveni signat. El conveni és per l'import d'aquell moment, o sigui, la Generalitat no aportarà més cèntims que els que havia de portar. Per tant, la competència de construir aquesta escola és a la Generalitat. L'Ajuntament, doncs, fa aquest esforç extraordinari i fruit de tota aquesta incertesa on ens ha portat totes les decisions, diguéssim, anteriors, que no diem que siguin ni equivocades ni no equivocades, perquè no, nosaltres tampoc no, com a grup polític, tampoc vam arribar a interferir amb cap decisió de ple en el mandat passat perquè això s'aturés, conscients de que s'havia de tenir una escola el més aviat possible. Avui dia fa que aquest projecte, doncs, pràcticament, no diré que es dupliqui, però pràcticament es duplica el cost. Per tant, l'aspecte econòmic és important també, avui dia, val? Aleshores, afegim l'aspecte judicial, l'aspecte econòmic, l'aspecte mediambiental, i tenim alternatives per poder fer escoles a dintre del barri, tenim alternatives. Fruit d'això, doncs, és la feina, doncs, que ha fet el govern en conseqüència de la moció aprovada per ple, una moció, doncs, que no s'havia d'haver presentat perquè el PSC, doncs, va forçar la màquina. Després de tenim un consens al mes de setembre i presenten una moció, doncs, imagino, doncs, per tenir incidència política, per un tema d'aspecte de projecte polític, vostès, doncs fan aquesta pressió, doncs, en el ple, i volen que el ple es pronunciï abans de començar el tractar d'aquesta posició. El govern
Albert, fem una miqueta breu, és que
sí, podem parlar tots, el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró el va convidar a deixar diguéssim la moció,
i ens van passar informació, Albert,
jo he respectat el seu torn. Es van convidar a deixar la moció davant per tornar al consens que semblava que no hi era, i bueno, el ple, doncs, va aprovar aquesta moció i el govern, doncs, ha proposat aquestes dues alternatives. Per tant, ara som aquí. El que hauríem de fer és deixar treballar amb tranquil·litat, trobar, doncs, la sortida, doncs, més adequada, més idònia, que és una mica el que diu, doncs tant la moció com l'informe, doncs, que ha fet el govern, i veurem a veure com surt. El que no és responsable és encendre la comunitat educativa, encendre la comunitat veïnal, vertir acusacions o sentències que no són amb falses veritats, o sigui, anar amb diguéssim, en sentències populistes. Això no és, això sí que no és responsable, vist vist l'estat del projecte en el que ens trobem, que és el que hem de gestionar, és poder tenir una escola el més aviat possible per les famílies que ho necessiten.
Gràcies. Ens queden 10 minuts, a veure si podem intervenir tots.
Sí.
Oriol,
l'esquerra. Vinga, començo per mirar de solucionar els temes de capacitat de comprensió oral. Des d'Esquerra Republicana diem, tal com es va pensar i dissenyar l'escola a la mirada, no hi ha alternatives, perquè qualsevol alternativa actual és fora del parc. Ara bé, si l'estat actual és que el parc no es pot fer, hi ha clares incerteses judicials al respecte, i per tant cal trobar altres opcions, perquè necessitem donar certeses a les famílies de que es pugui tenir una escola. I per tant, s'ha de fer aquest estudi d'alternatives. Perdó. I vaig al que comentava l'Helena Vila. Nosaltres entenem que s'ha donat un document, ho dic així, sobre un tema, ho dic pel que has dit, fet pel Departament de Medi Ambient, o el que sigui, del Medi Ambient, però això no és només, l'estudi no és només això. I per tant, es presentarà l'estudi quan estigui l'estudi complet. Que s'hagi donat altra informació? Correcte, però ningú ha dit que això que us ha donat és l'estudi. Part de l'estudi, en tot cas. Almenys això entenem nosaltres. Veurem què diu qui ho hagi de dir, però al nostre entendre s'ha de fer en un cert moment una presentació d'un estudi que segurament haurà de portar conclusions del govern. I això és la nostra posició. I per respondre a l'Ariadna, regidora, companya de la CUP...
En aquest cas sí que et deixo, companya.
Esquerra Republicana tenim clares les nostres prioritats. I allò que per nosaltres no és prioritari és negociable i és tractable amb el nostre soci de govern. I les nostres prioritats són l'habitatge i els drets socials. I a drets socials no hi ha hagut cap retallada. I habitatge, d'aquí no sé si un parell o tres de setmanes, presentarem un pla de mandat d'habitatge per esvair dubtes d'on som amb el tema d'habitatge.
Molt bé, gràcies, Oriol. Helena.
Deia l'Oriol Sistaró, parlava d'un estudi, que ells tampoc tenen informació i vostès estan a govern. Imagini nosaltres que estem a l'oposició i no se'ns passa absolutament cap informació. Comentava l'Albert Salaric que nosaltres hem encès, el PSC ha encès a la comunitat educativa i els veïns i veïnes. Els han encès vostès.
Perdoni, vostè s'ha donat per al·ludida, perquè
no
han, perquè
no, sí, ha dit el, sí, no. Sí, ha dit el PSC.
La moció que va...
D'acord, la moció, bueno, el PSC, que va presentar el PSC. Doncs han estat vostès, perquè no només no han passat cap tipus d'informació, perquè aquest informe ni el van lliurar a la comunitat educativa i el tenien de molt abans.
Això no és veritat.
És a dir, no han passat cap tipus d'informació. Per tant, si això és governar d'una manera responsable, tenim un problema i greu. També ha dit que el PSC va trencar el consens. Vol dir que vostès van trencar el consens, perquè en tres ocasions formalment jo vaig demanar informació de què faria aquest govern amb la sentència que teníem i amb la possibilitat d'aixecar les cautelars. Ningú em va contestar. Se'm va dir que estigués tranquil·la, que ja quan vostès volguessin passarien aquesta informació. Per tant, òbviament, nosaltres també som representants de la ciutadania i hi havia una inquietud perquè no sabíem què faria l'Ajuntament. I el que vam demanar és algo tan simple com que sol·licitessin com a Ajuntament que s'aixequessin aquestes cautelars, que per altra banda el febrer o març cauran per si soles. Per nosaltres, i ja acabo, perquè està parlant molt de responsabilitat. La política és responsabilitat, per suposat, és compromís, és escolta, que vostès tenen molt poca escolta amb la ciutadania, és determinació i és defensa de l'interès general. Compromís i responsabilitat. Vostès creuen que presentar dues alternatives, que una posa en risc la salut dels infants i l'altra pot provocar un problema molt greu de convivència i de bon veïnatge, de mobilitat al barri de Bulpelleres, és responsabilitat? Escolta, no hi ha hagut escolta, cap tipus d'escolta amb la comunitat educativa, ni amb els veïns i veïnes, ni amb els partits polítics que estem al ple. Determinació, vostès no defensen l'interès general, vostès defensen l'interès del seu partit per qüestions purament electorals.
A veure. Sisplau, gràcies.
Ariadna,
sisplau, molt.
Ho intento. Vostè, regidor Salaric, ha dit que tot, no, com aquí s'han parlat de moltes coses que no tenen a veure, és que tot té a veure, o sigui, té a veure em reitero, amb no escoltar. No escoltar la ciutadania, però és que no escoltar tampoc els partits que estem a l'oposició constantment i tampoc facilitar-nos aquesta informació. Però és que a part, hi ha una deferència cap a tot això mínima que ha de ser poder anunciar les coses com pertoquen. Anunciar-ho amb el tacte que suposi també per la comunitat educativa o per les persones afectades. Al meu parer, així no ho han fet. Ho han comunicat com quelcom superflu, quelcom que no tenia un dir, no? És un deure de la institució, també, de la institució que vostè, a la qual pertany, proporcionar tots aquests, totes aquestes coses. No ho deixi com, això és cosa de la Generalitat, això estem fent un favor. En cap cas estan fent un favor. I dins del barri, bueno, parlem-ne de si les alternatives estan dins del barri o no, i de l'aspecte econòmic, tot el que sigui, començar un nou projecte segur que encareix. I insisteixo, només tenim dades que se'ns han facilitat ara fa un mes. Quan ens facilitin de noves, podrem seguir opinant. I ja acabo molt breument amb el tema de l'habitatge. Esperem amb ganes, llavors, aquest pla nou, no, d'habitatge que ens donaran. Ara, deixin, si no, igualment, veure que aquestes prioritats poc, o almenys des del nostre punt de vista, tenen a veure amb l'esquerra que nosaltres almenys coneixíem, i veurem també què passa en aquest nou ple, en el qual la CUP porta una nova moció d'habitatge, veurem com queda de trinxada o com queda d'avalada per als altres partits. Gràcies.
Gràcies. Marcos?
Bueno, a mi me parece una responsabilidad tremenda lo que está haciendo Elena con el PSC de enfrentar en una materia tan sensible a las familias con un tema que afecta tanto y que es tan sensible, ¿no? Bueno, relacionado con el tema económico, hombre, el tema económico yo creo que es un tema muy importante y aquí se ha hablado de habitatxa, se ha hablado que si Palestina, se ha hablado, oiga, el proyecto educativo, bueno, pues que todas estas cosas no se pueden tirar adelante si el gobierno tripartito anterior deja un agujero de 25 millones de euros. El PSC, Esquerra Republicana y la COP, sí, a ustedes les hace mucha gracia, pero el contribuyente no, y el vecino de San Juan no, que es el que sufre las consecuencias de quedarse sin muchísimas prestaciones por culpa de su mala gestión y su agujero económico, ¿no? Y entonces aquí está, perdona,
no te he interrumpido,
entonces seamos responsables, tiremos adelante este tema tan sensible desde el consenso y no buscando rédito político, enfrentando y aquí enarbolando la bandera de yo voy tirando davant al projecte educatiu, quan el projecte educatiu no es pot tirar endavant deixant un forat de 25 milions d'euros de deute a l'Ajuntament. Vamos a empezar a hacer las cosas por el suelo y no por el cielo, con futuros, con escenarios y con planteamientos electorales, con Canan Mellé, que era humo, como Ragú i Centra, que era humo, como la subcomisaria Valdoreig, que todavía no existe y era humo. En fin, o sea, vamos a ser un poco irresponsables.
Gràcies, Marcos. Américo, un minutet.
Bueno, un minutet pot ser molt curt en aquest sentit. A mi la part del que em preocupa, això que han denunciat la falta d'escolta del govern, que això està claríssim, jo crec que hi ha una cosa que és desagradable, que es vulgui desacreditar les protestes. No? Això un govern no pot fer, desacreditar, diguem, la participació popular. Això jo crec que és inadmissible i ho tinc que denunciar d'una forma claríssima. I no és inacceptable. Per ser molt curt, el tema de la retallada, el company d'Esquerra, jo sí, lamento que a vegades, clar, tens uns companys de viatge una mica complicat, no? Però vull dir que el tema de la retallada, hi ha retallades, però a més és més d'això. Jo crec que Esquerra hauria de ser sensible que hi ha una cronificació de la pobresa de la gent que ho passa mal aquí a Sant Cugat. I per tant això requereix més inversió. I no voleu fer-ho. Diners sí que hi ha, si es vol trobar. I per tant, nosaltres ja l'hem explicat en una altra tertúlia, clarament que hi ha les possibilitats que n'hi ha. Per tant, jo crec que aquesta reflexió l'heu de tenir. Com evitem que hi hagi nanos pobres, com hi ha gent que no pugui omplir la nevera, com fem que tota aquesta gent que encara va a Càritas, 2 o 3 mil famílies que estan ateses cada vegada, cada any, com podem solucionar això? Fem un pla de planificació de lluita contra la pobresa com faran a Catalunya. Fem-ho, en sèrio. I aquí invertim diners, si volem solucionar aquest país i no deixar cap ningú enrere.
Molt bé. Perfecte. Moltíssimes gràcies a tots sis, gràcies per la brevetat final. Fins aquí la tertúlia del Gall del Monestir. Els oients ja ho sabeu, cada dimecres a 9:15 del matí, el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia, la 91.5 de la FM i a cugat.cat. Moltes gràcies, molt bon dia a tothom.